La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving.
Bon dia. Benvingudes i benvinguts a un nou divendres de Fem Memòria. Molt contentes d'estar un dia més a la ràdio amb vosaltres. Avui, a la Rosita, la Quimeta, la Rosa, la Dolors, la Carmen i a la Conxita, els hi farem una pregunta que ben segur que fa més de 60 anys enrere els hi van fer moltes vegades. Què voleu ser quan sigueu grans? Ens parlaran de les seves il·lusions, expectatives i somnis que tenien quan eren nenes. I, com sempre, ens emocionarem i apassionarem amb les seves històries i anècdotes. Començarem amb el fragment del llibre Des del balcó, de Teresa Muñoz. És el segon llibre d'aquesta escriptora catalana nascuda a Barcelona l'any 1974. A més, és editora i professora de català. Des del balcó ens transporta a la Barcelona del present i a la Barcelona de la postguerra per denunciar un crim i on queden reflectides les condicions d'injustícia social i el reflex de tota una època. Rosa?
Mentre ella va viure, la vida de la Quima i el Pipo va continuar més o menys igual, però ella els veia a la mirada, sobretot la de la Quima, que era més conscient de tot l'enyor de la mare i l'omplia d'abraçades i petons, i no deixava de parlar-li, per ocupar-li el cap. No volia pas que oblidés la mare, però el dolor encara era massa tendre i ella massa petita. I què vol ser de gran? Vull ser mestra, iaia, com el mestre Esteve, i ensenyar els poemes als nens, els mateixos que m'ensenyen ell a mi. Li deia asseguda a la falda mentre el Pipo jugava amb les xapes de Coca-Cola i de Moritz. I quin és el poema que més t'agrada? Li preguntava, com si no ho sabés. Però si ja ho saps, iaia, la pobilleta, doncs va, recita'm. Aleshores, la Quima es posava dempeus davant seu, s'espolsava les faldilles i s'agafava les trenes per les puntes i amb un moviment exagerat de braços li feia volar fins que els llaços li queien a l'esquena i tancava els ulls uns segons.
Molt bé. Quima, Quimeta, com la nena d'aquesta història.
Doncs pues mira, sembla va, que hagi fet el meu retrato.
Sí?
Sí. Sí, perquè jo sempre amb les criatures he tingut un feeling. Una cosa és que segueix ara i sóc feliç quan estic amb els crios.
Ja se'n nota quan explica contes.
Però una cosa gran, eh? No us ho podeu imaginar. És com si m'assobrís el pin... És que no sé, m'encanten. Puc explicar una anècdota que va passar?
Sí, tant.
Que algú deu tindre per tratar les criatures. Es van convidar a casa del meu fill a dinar els pares d'ella i nosaltres. I portaven un nen d'uns 6-7 anys i els pares acabaven de separar-se. I el nano venia plorant amb una carona. És que jo mirava aquell nano i em desfeia l'avi, el renyava amb veus i calla-te, amb molt males maneres. I el nano plorava i tenia una excitació, estirava per terra, plorava una cosa i mira, jo va faltar poc per plorar. El vaig agafar i digo, déjelo. El vaig agafar jo, el nano, i no volia que el toqués. Es revolcava, bueno, una cosa com si tingués un atac de por. El nano el vaig agafar com vaig poder, diu, a ver si eres capaç de pisar-me, de poner los pies encima de los míos.
Tu no puedes.
No, tú eres pequeño y no tienes fuerza, no lo vas a hacer. I el vaig agafar el nano i al final el vaig aixecar, va posar els peus a damunt dels meus, jo el vaig agafar per la cintura, així, i llavors jo movia els peus de mica en mica i el vaig fer caminar. Però ell mirant endavant, saps? Jo agafadet per darrere i abraçant-lo. Caramba, ¿cómo lo haces? ¿Qué andas? Bueno, no sé el que li vaig dir, però el nano es va calmar, es va relaxar i a partir d'aquí va estar jugant amb la meva neta. El nano venia, i a mi em va fer molta pena, aquell nano que em va quedar clavat.
I
és que el renyaven d'una manera que jo considerava que no era per renyar-lo així.
Bueno, potser és que tens un do,
sí,
amb els nanos.
Mira, està lleig de dir-ho, però jo dic que sí.
Val. I tu quan et deien, quan eres petita i et deien què volies ser de gran, tu què deies?
Jo sé, mestra o algo que fos que estigués amb les criatures. Sí? Mestra m'hagués agradat molt. I fixa't tu per ser mestra, el que vaig estudiar.
Bueno.
Però bueno, sí, i m'encanten, i segueix ara, i m'encanten les criatures, molt i molt.
A mi m'agradava molt puericultura, no? Estar amb els nens petits i això. I després també mestra. I també ser artista.
Sí. Bueno, mira, però això ha arribat.
Això ha arribat. Quan m'he fet gran.
O sigui, quan tu eres petita i et preguntaven què vols ser quan siguis gran, què els deies? Mestre?
Mestre, sí. I quan ja érem adolescent, doncs, volia estudiar puericultura, però després ho vaig deixar.
Vale. I artista també
volies? I artista. Però artista he arribat ara quan he sigut gran, has vist?
I tant, però bueno, mai és tard, no? Mai és tard.
I tant, que no.
I tu, Conxita, quan et preguntaven què volies ser de gran?
Ui, jo tenia molta fantasia.
Va, doncs vinga, explica'ns-la.
No, jo volia ser cirurgiana cardiovascular.
Carai. Allò, aquella època,
Que et penses? No, jo sempre he tingut molta fantasia i sempre m'he imaginat pues, coses molt... que no estaven ni a l'alcanç de la mà ni res. Però bueno, jo, pues mira, me feia la meva història. Sí.
I si et preguntaven què volies ser, tu dies que metge.
Sí. Que metge.
Molt bé.
Sí. Bueno. Sí. I corredora de motos.
Ah, i corredora de motos, sí, també, eh?
Lliga.
Oh, però bueno, la gràcia
metge,
és això.
Un metge pot ser... Sí. Tindre-la, sí. Un corredor de motos tant, pot tindre la
festa,
carrera.
Els dies de festa, eh?
O anar a la feina corrent amb la moto.
I tant. No, jo he tingut molta fantasia. Jo m'he fet moltes pel·lícules, de coses maques. Ja he sigut moltes coses, sí.
I no us passava que veieu una pel·lícula i volíeu ser allò de la pel·lícula?
Sí, i tant. Sí,
bueno, això
sí,
també.
Sí.
Molt bé. I tu, Carmen, què volies ser de gran?
Aviam, jo, ser artista, també era una cosa. Teníem una ràdio i jo els sentia cantar i em feia... I sempre m'ha agradat molt cantar. També era una cosa que m'agradava. Però, vamos, no va passar d'aquí. Però ser mestre, sí. Ja vaig dir que jo vaig tindre una mestra que em va impactar molt, que es deia la senyorita Pilar, i em portava un abric acampanat de darrere.
Sempre ho expliques, eh? Va impactar l'abric.
Sí, em va impactar. I jo deia que jo volia ser mestra.
Per portar un abric?
Sí.
No, i per ensenyar la mainada bé, també. Però, escolta, castigar a mi m'agradava. Jo volia ser mestra. I bueno, de veritat que era bona per estudiar, vaig estar fins als 14 anys a col·legi, va ser la primera quinta que va sortir amb la cartilla d'escolaritat, que sempre mos deien que allò serviria per entrar a treballar a qualsevol puesto, que no ho féssim el bé, encara la tinc a casa. Però, és clar, vivíem a un de Sant Juan perdi el gorro i no vaig poder baixar a estudiar, ja no tenia el papa i, en fi... De cap manera.
Les circumstàncies. Llavors,
això mateix. Va quedar com un sueño incomplido. Després, quan he tingut els meus fills, la veritat és que sempre he fet de mestra. M'ha agradat fer-los i fer els deures, observar-los, què feien... Això sempre m'ha agradat, però d'aquí no he passat. Sempre no sé fer res ben fet, res.
I Carmen, tu jugaves a fer de mestra?
Sí.
Amb nines, amb altres nens.
No en tenia tantes de nines, No.
Per fer una classe, no en tenia
però
tantes.
Però tenia pedretes, sí. Que una tenia una manera de ser, una altra tenia una altra. Les posava dretes, jo anava amb el pal, que llavors no es castigava la mainada i et feien posar la mà i amb el pal et donaven a la mà. Pues jo també ho feia.
A les pedres.
A les pedres. Les ficava. Bueno, jocs. Jo m'agradava. Sí. A més, vivíem sols, que no vivíem al poble, i el meu germà sempre jugava amb cavalls, amb un li faltava la cua, les orelles i el que fos, però jugava. I jo jugava a ser mestre. I com que no tenia més que una nineta o dos, poder, però ja velles, d'un any per l'altre, doncs pues llavors s'hi posava pedres al costat, una dreta, l'altra aguda, i així ens ho feia. I quan m'assemblava, amb el pal es ficava amunt i avall, i jo vinc a xerrar, i això es feia així, i m'agradava ser mestra.
Molt bé, veus, amb pedres, molt bé.
Amb pedres i el que trobés, eh?
Jo recordo, jo tenia nines i les posava. Posava clar, totes les nines assentades, encara me'n recordo, com al sofà de casa, i cada una tenia la seva problemàtica.
Claro.
Aquesta sabia llegir malament, aquell es portava malament, aquell... Totes tenien les seves problemàtiques.
La meva filla, que em falta, per desgràcia, aquesta va voler ser mestra, però ja des de petita. Però llavors... tenien una nina cada un, cada any tenien nines pels sants, o sigui, i feien el que tu dius, els posava al llit, els posava, i cada una tenia un nom.
Ah, clar.
I aquella, doncs, és que li agradava ser mestra i va ser mestra. Mira, aquesta va ser mestra. Sí.
Doncs ja va començar.
Sí, ah, tu... però ho feia així, ho feia, jugava amb les nines. Però llavors és que hi havia, ja començava a haver...
No, jo quan, però sí, quan recordo jo, que tenia nines. Vosaltres no en teníeu.
En tenia, sí, en però una. I alguna molt velleta de l'any passat.
I llavors les pedres, clar, home.
I després les pedres, el que trobava.
Molt bé. I tu, Rosita?
O jo, modista.
Tu, modista.
Modista, modista. Jo, de ben petita, ja cosia. Em posava sota dels fogons, que en dèiem.
Era d'uns fogons on es cuinava.
Uns fogons, sí, però era no sota del foc. Allà, en dèiem els fogons, que era allà on hi havia l'aigüera, la de fregar els plats. Hi havia una cortineta, perquè abans... era el que hi havia, no? I em posava allà sota i em posava a cosir vestits per la nina. I sempre he anat tard, encara és ara que encara vaig tard, perquè vull fer moltes. I és clar, cosia i tallava un vestit per una nina, llavors venia una senyora i volia anar a un casament i tallava un altre vestit i, bueno, i acabava que, bueno... venia el dia i encara el vestit no s'havia acabat.
Va, bueno, però això segurament ho veies d'algú, que la gent, els grans anaven amb presses, no?
No ho sé, perquè mira, jo em vaig criar molt amb una tieta meva, que ja no hi és per desgràcia, que en duíem 4 anys, una germana de la meva mare.
Ah, i us duíeu 4 anys?
Sí, 4 anys. I aquella tieta em deia, bé, no jugo al córrer. Jo, no, que haig de cosir. Jo, a sota dels fogons, allà cosir, per la nina. O sigui que... ja de sempre. Bueno, llavors també, això de molt petitona, quan ja vaig ser més gran, llavors a jugar a vendre. Tenia unes esbalancetes aquelles amb uns pesos, d'aquells 2 plats, i rascàvem la paret per poder treure pebre vermell, i bueno, anàvem fent cosetes aquestes.
Jugàveu a vendre? Perquè era el meu joc preferit, per exemple.
Sí, jugava a vendre i venien. I bueno, en fi, jo bé.
Jo amb la meva iaia anava a vendre pels carrers.
Però tu anaves a vendre sense jugar, de veritat.
Això no és el mateix.
No, anava a vendre amb la meva iaia pels carrers.
Però això ja era de veritat.
I què venia?
Peix.
Peix. Ah.
Peix. Es posava la... sabeu, aquells mocadors, es feia uns rotllos, es posava aquí
al cap. Al cap.
I posava la caixa del peix.
Carai.
I a les mans portava la balança i...
I anava a les cases, de les cases per cases venent peix.
Sí.
Molt bé.
I jo era la que pujava dalt al pis, a la casa, si era una casa que era amb... El pis que era en planta, doncs pujava jo, deixava la finestra. Maria, què portes avui? Doncs porto sardines, porto cintes, porto... I doncs, bueno, doncs pugem tant, no? Amb unes bosses de paper que es feia de diari, les paper de diari, amb les paperines aquelles, i jo ho pujava.
Clar, o sigui, tu no jugaves, tu anaves de veritat.
Ja anava de veritat, sí.
Pues yo cuando... Digues. Cuando hablamos de esta pregunta que estamos haciéndonos, yo pensando, yo no recuerdo que nadie me preguntara, ¿qué quieres hacer de mayor? No lo recuerdo. Las circunstancias familiares de tener 6 o 7 años, mi madre enfermar, yo recuerdo no jugar mucho.
Igual que ella, y por eso mientras vendía pescado se pensaba que era una neurocirujana.
Pues yo no debía de ser muy imaginativa. Yo cuando tenía el tiempo me iba a jugar, a correr, a escondite, pero pensar mol en yugi, en lo mismo, no soy muy imaginativa, soy muy realista. Y las circunstancias también me lo hicieron ser, ¿no? En este caso.
Yo es que durante 6 años... estaba sola, no tenía hermanos. Hasta los 6 años y medio yo no tuve otro hermano. Entonces yo pues tenía mucha imaginación. Me imaginaba pues que yo pues bueno, pues era, tenía hermanos, me imaginaba muchas cosas. Y entonces pues sí, siempre he tenido mucha imaginación. Y mira, y muchas veces gracias a la imaginación he salido de muchas
sí,
històries.
No, això, sí. Això està bé, i a més ara sí. A vegades no, tampoc els nens actualment que tenen tantes joguines i tantes expectatives i tampoc tenen molt temps per imaginar-se coses. Abans, per lo que expliqueu, teníeu molt temps per imaginar-vos.
Com... Sí,
a mi, quan em preguntaven, i era petita, jo sempre deia que botiguera. Jo tenia una àvia amb la que he passat tots els caps de setmana i compartia moltes hores, que tenia una botiga de queviures. I, clar, tota la vida la vaig veure vendre cigrons, bacallà i, a més, queviures i conserves i tot això. I a mi el joc que més m'agradava era això, muntar unes paradetes i anava a buscar fulles, anava a buscar sorra, feia no sé què, em vaig fer unes balances amb uns papers, unes bosses i uns dinerons i, bueno, i allà tenia unes converses imaginàries amb les clientes que em venien a comprar, espectaculars. Sí. Jo el que volia ser, o sigui, de les coses que deia, botiguera, deia, veus? Bueno, bé que
cadascú que d'això. Tenim lo nostre, esclar.
Clar, i llavors, a l'anar creixent, jo, vosaltres sou d'una època que no veu tenir oportunitat. Va haver-hi un moment que el que tu te'n vas anar a servir, tu vas haver d'anar a treballar a la fàbrica, la de xocolates, la de vestir, tu ja vas haver de quedar a casa, i llavors, és el que hi havia. Jo tenia tot un món per davant. Llavors sí que recordo, quan era més jove, de pensar, ostres, què estudiaré, què vull ser... Llavors sí que tens com un món més al davant, no? Una mica
sí,
com ara.
Sí, perquè jo estudiant, bueno, m'agradava anar al col·legi, i el dia que no podia anar pel que fos, plorava.
Tenies un disgust.
Sí, perquè no podia anar, em tenia que quedar amb ma germana. Pues no havia pensat mai allò de ser... de professora o alguna cosa així, però el meu desig era d'estar en crios petits, perquè la prova està, ja ho vaig explicar, quan vaig anar a cuidar el crio de la carbonera, doncs va ser per això, perquè jo anava allà a comprar el carbó i el nano el tenien sentat en una cadireta i plorava perquè la mare tenia que treballar, la dona tenia que... I jo ja li deia coses i m'acostava amb ell i m'atirava les manetes per agafar-me i tot. I va ser quan la mare diu, mira com te fa cas, mira com t'estima. Va, vine cap aquí, va ser quan, així. Com
quants anys tenies quan vas anar?
Pues jo que sé, 10 anys, jo, una cria. Era cria. I bueno, el nano pesava, no vegis el que... I vaig acabar anant a dormir amb ell.
Sí,
perquè el marit d'aquesta senyora va tindre un litus d'aquella època i la pobra dona ho passava malament. I diu, per què no vens? I em posava al llit amb ella i amb el nano. Ah. I el nano, quan se despertava, em deia ella, mira la nena, juga amb la nena. I jo amb una son que tenia...
I et posaves a dormir amb la senyora i el nen.
Sí.
Ben bé, quines coses,
sí. I me recordo també que això no vaig dir, que els llençols, encara que els rentessin, no eren blancs, eren grisos. I tot el que tenia era gris, tot...
Del carbó.
Sí. Tot gris, sí. Les pantalles, pantalles, més pantalles era una cosa rodona així, bombilles, no hi havia... altra cosa.
I també sempre
tot gris, i quan ho penso ho veig tot gris, com aquesta paret.
I era del carbó, perquè tenien el carbó a casa, aquesta gent.
Sí, i a la banda del davant tenien, i al darrere tenien la casa, i a davant tenien la carbonera. Bueno, la carbonera.
La botigueta.
Sí, la botigueta, això mateix, clar. La gent posava coses així per guanyar-se la vida. I el somri, que era com un castell més maco, i de sobte li va agafar això, que va morir ben jove. I mira, es va quedar ella sola. Ara farà 3 o 4 anys que va morir aquesta senyora.
Sí? Tenies contacte amb ella?
No, però la meva germana. La meva germana, sí. I clar, ella m'ho va dir.
I aquest nen deu ser ja...
Hombre, un home, ja casat, amb criatures i tot, sí. Sí. Però bueno, però sí, que els crios, bueno, ja ho vaig explicar, aquella anècdota aquí amb la Dolors, d'aquella nena d'aquí de la placeta.
Ah, sí.
Bueno, doncs cada any amb un. I donant-li petons amb ella, se me va posar un altre nen, era africà, gran, i em mira així amb la carona i esperant així que li fes el petó.
Bueno, és que la Quimeta l'hauríeu de veure quan explica contes amb els nens.
Sí,
se li il·luminen els ulls, els nens i a la Quimeta.
Sí, a mi és que els crio, ja t'he dit, que és que no sé, i si veig que algun... L'altre dia, jo ho vaig explicar, no em sembla, aquí al teatre, estaven una colla de nanos assentats, i al passar una nena em diu hola, i jo dic hola, i un nano estava a la barana assentat, tota una colla assentada, i el nano estava just a la barana, així assentadet, pobret, així mirant, i dic, per què no s'aparteu-li fer un puesto al company? I pam, pam, es van córrer tots i es va assentar. Jo aquell nen el veia, em feia tristesa de que estigués allà esperant un puesto i tots ben assentats i allà en el pal. Pues bueno, es va assentar i els mestres des de lluny mirant-me. Diu, veus que bé? Ara esteu tots juntets.
Molt bé.
I els professors reien. I llavors, pues, vaig dir, bon dia, bon dia. Però jo aquell nano, pues, no sé, com que necessitava... I pobre nano va seure de seguida.
Molt bé, molt bé.
Jo és que, no sé, els veig i sembla que els ulls em parlin. Mira.
Anem, Conxita, que tu has triat una cançó. Fem una paradeta. Digues, quina cançó és?
És una cançó que es diu Caballo de Batalla, de Juan Pardo, que a mi m'encanta. I fa molt que no la sento, molt. I mira...
Molt bé, ara l'escoltarem.
Pues sí, molt bé.
Està molt xula.
Sí.
Alguien caminando por mi huella viene repitiendo lo que yo, y eso no está bien, amigo mío. Cada cual que escriba su sendero y canción. No es que me moleste que me sigan, porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas para ser conquistador. Más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más, porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino sino el caminar. Y doy por terminados mis consejos para quien los quiera recordar. En la fruta verde está el futuro, siempre que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas. ¡Ay, caballo de batalla!
què, Conxita? T'ha agradat sentir-la un altre cop? Aquí ballàvem,
eh? Oh, molt maca.
Hi ha cançons amb les que normalment ballem.
Sí,
sí.
Va, mira, ara us proposo un joc, eh? Us diré una cosa i llavors em contesteu. Us proposo una cosa, escolteu-me. Diu, representa que avui us aneu a dormir, val? I durant la nit hi ha un encanteri, un encanteri. Quan us desperteu, torneu a ser petites, però no perdeu ni els records ni l'experiència, val? Llavors, si en aquell moment us preguntessin què voleu ser de grans, què diríeu? És a dir, si ara, tal qual ara, siguéssiu petites i us diguessin què voleu ser de grans, què diríeu? Perquè és molt diferent quan éreu petites, no? L'expectativa de futur ara també és diferent. Què diríeu? Rosita, tu què diries?
Jo haver pogut aprendre. Aprendre. Aprendre perquè... cosa que fa uns anys cap aquí, eh? Quan estava treballant i això, no tenia ni temps de pensar. Però un cop ja només m'he cuidat de casa, aprendre. O sigui, sapiguer quan expliquen unes notícies, quan expliquen... sapiguer tot. Vull dir, sapiguer. Potser és perquè, no sé, jo quan estan explicant alguna cosa, la meitat de coses ni me n'entero. No perquè no les escolti, perquè
sí,
penso...
No ho saps.
No, vull dir, hi ha paraules, perdona'm, paraules sí. Que tu ara mateix has dit, que penso, i això que de voler dir. En canvi, a mi, en vez de dir, pues, Déu mira el que sé, no. Jo no, jo sempre he estat tan angoixada, tant, que veig que jo no em puc presentar, no. I la paraula meva és que no, bueno. Que només he servit per fregar.
No, home, no. Però
sí,
bueno,
no
i ara de
digui,
gran,
sí.
Bueno, i ara de gran
sí.
Penses.
I ara de gran poder, si jo hagués pogut aprendre, pues em podria presentar amb el que fos. L'única cosa que sí que puc dir és que he tingut empenta. Vull dir, jo quan he volgut aconseguir en allò, aquella persona per dir alguna cosa, em pot solucionar alguna cosa que a mi m'interessa, no em costa gaire d'apartar-ho tot, i anar directe allò.
Pues imagina't això que dius tu d'empenta. Havent estudiat i havent après,
sí.
Seria imparable la Quimeta, eh?
No, la Quimeta no.
Ai, la Rosita. La Rosita. I la Quimeta.
Sí.
I totes seríeu imparables, eh?
Jo sí, la veritat que sí. A mi això m'ha fet molt mal de no haver pogut aprendre.
Sí.
Molt bé. A totes us passa el mateix, eh, amb això?
Jo sí. Jo, esclar, el que tu dius, que no se m'hagués oblidat tot el que d'això diria, no, ui, que l'altra vida em va passar això. No he pogut anar en aquesta època, però després, per exemple, jo vaig estar 2 anys o 2 anys i pico aprenent a brodar i totes aquestes coses, no? Doncs hagués deixat això de banda i fer cultura, però de tot arreu, és com diu la Rosita, de tot el que hagués pogut. No sé abans com, si hi havia escoles, segurament que hi havia escoles nocturnes o qualsevol cosa així, perquè treballar...
Sí que n'hi havia, eh?
Sí. Pues sí.
Potser Ripollet no, potser tenies que haver desplaçat a Barcelona o Sabadell,
és que tu
però...
consideraves que sapiguer coses d'aquestes, pues que era la dona, era el que tu per viure... doncs t'ajudava. Deies, bueno, sé llegir, escriure, doncs poder no ho sabia, però jo em pensava, jo i els d'aquella època pensàvem això. Però sí, si amb aquest somit pogués realitzar-lo i tornar enrere, de totes, per aconseguir el que a mi m'agrada, treballar en criatures, que hagués estudiat, sí.
Sí.
Sí, de totes.
Molt bé.
Sí, sí.
I tu, Rosa?
Jo, dintre de l'artístic, ballarina de ballet.
Mira!
Que bonica!
Home, molt bé! Bueno, perdona, està molt bé, eh?
Soñar
ara...
no cuesta dinero.
No, claro. I ara dius, mira, doncs, si jo ara fos petita i et preguntés què vols ser de gran, tu diries ballarina de ballet, sabent que molt possiblement ho podries aconseguir. Perquè abans, potser sí, pel que expliqueu, era molt difícil aconseguir. Sí que eren somnis.
Sí.
Però ara els somnis, aquest tipus de somnis...
es fan realitats.
D'accés a la feina i d'accés a la cultura, a menys que sigui... mira, jo el que vull ser és astronauta, que a vegades dius, ben, un nen canvia d'això, que això és una mica complicat.
Sí.
A menys que sigui això, que també està molt bé, perquè això és somiar, però són aconseguibles.
Sí.
Són aconseguibles.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. I Dolors?
Jo seria el mateix que soc.
Molt bé.
Sí. Treballar amb la gent, amb el cuidado de la gent i aportar moltes coses a la gent.
Molt bé.
I dono fe.
Sí, i donem fe, no? Sí, molt bé. Sí, sí. Si no canviaries gaire res.
No. I quan he estat pensant, és que mi història va un poc... Cuidava de l'abuela perquè mi madre no podia, cuidava de mi padre perquè, bueno...
Eres una persona
sempre
cuidadora.
I després me vaig posar a treballar amb gent cuidant-la.
Gent gran.
I després aportant coses amb els tallers i amb tot. M'agrada molt treballar amb la gent.
Molt bé, molt sí, bé. Sí. I tu, Carmen?
Bueno, si parlem de somnis...
Sí, va, vinga, així m'agrada.
Un somni per mi, avui, somiano, seria abogada. Tinc 4 mainades, totes en estudiar, però no n'hi ha cap que sigui abogada. I en canvi em sembla que és una carrera que encara que no s'exerceixi, però que fa saber un text, sí, et fa saber moltes coses, i molta, bueno, és que em sembla que és una de les carreres que tenen que ser terribles, perquè si tu saps que aquest ha matat, tindre que dir que no ho ha fet, em sembla que és difícil, oi? Però després, per una mateixa, em sembla que és una de les carreres més bones que hi ha per al viure, perquè saps les lleis, saps les coses i tot, eh? O sigui, mira, és una carrera... I en canvi, ni els nets, els hi han donat per leyes, ni els nets, i a mi... Em sembla que és una carrera molt interessant.
Molt bé, ho has explicat molt bé, aviam, aquest somni està molt bé.
Sí, no, però sí. A vegades, moltes vegades ho he pensat, eh? És una carrera que t'ajuda molt a saber per on vas. O sigui, aviam, jo això pensant i somiant, Que quan jo era petita jo volia ser mestra. Però després somiant, me sembla que... I ho he somiat, ho he pensat, que cap de la família és abogat.
Bueno, molt bé.
Però també té els seus contres, perquè... Contra. Aviam, que tu si defens amb una persona que saps que ha robat i tens que veure que no ho ha fet, també té el seu bueno, què.
Clar, tot, com totes les professions, és part de la professió, no? I a més, en aquestes plantegen com coses ètiques i morals que són molt interessants, de dir, ostres, com ho faig això, com ho enfoco, molt bé.
Sí, és una de les carreres, aviam, metge, totes les carreres són importants i tot, però la d'abogada, encara que no s'exerceixi, però per lo menos...
Sàpiga els teus drets i defensar-se.
Si ens trobem a la propera vida,
aquí.
No,
la Carmen serà abogada.
Sí,
sí.
A veure si el cervellet ens dona.
Espera't, i si hi ha calés per pagar les carreres.
Això és una altra.
Això és una altra cosa, perquè jo quiero ser, però bueno.
Claro.
Luego vendría yo y os cuidaría.
Muy bien.
Tú estarás siempre, Dolors.
Pues prepárate que pronto voy a necesitar a alguien que me cuide. Porque cuando no me duele un brazo, me duele el otro.
Bueno,
pero aquí estoy.
I la Conxita, què series ara?
Pues mira, m'agradaria haver pogut estudiar idiomes.
Ah, molt bé.
Idiomes, sí. Sapiguer, pues, anglès, francès, alemany, no tot, però haver pogut aprendre idiomes.
Clar, i els idiomes, a més, et donen com un ampli ventall de feines que és molt interessant.
És molt interessant, és molt important.
I, Conxita, la rama artística, nunca? Porque los cuadros que haces de punto y de cruz lo podías hacer con óleo, con miles de cosas.
Pues no.
¿No?
No. No, mira, ahora me he puesto a dibujar mangalas.
Mandalas. Ah, molt bé.
Sí, y mira, me entretengo mucho con eso. Las pinto y me voy, me paso el rato.
Oh, es que relaxa molt, ¿eh?
Sí, mira, aquel dibujo que nos diste para hacer en casa, hablándolo con la Quimeta, dice, pues ves a los chinos y cómprate mandalas. Oye, me llevo 3 y los estoy pintando y me están quedando...
És que és molt artista, la Conxita. Bueno, aquí tenim moltes artistes, però... Sí. Jo ho he pensat, si pogués tornar enrere, jo seria infermera.
Sí.
A mi m'agrada molt treballar amb la gent igual que la Dolors. M'agrada molt, m'agrada molt la feina que faig, eh? O sigui, si et diguessin que no pots fer la feina que fas, perquè segurament triaria la que faig, però no metge, eh? Perquè els metges són com més secs i més d'això. Les infermeres, les que estan en contacte amb la gent, la que curen, sí, la que cuiden, la que acompanyen, a mi això m'agradaria molt.
Sí, perquè molt. Ja, gràcies a les infermeres, sí, ja tenen detalls. Jo me recordo que recient operada no podia menjar fins no sé quantes hores. I la dona passava per allà, posava el sopar i em va mirar i dir, i vostè què? Diu, no sé, m'han dit, digo, però és que me corre las tripas, me corre. No va dir res. Dice, no diga nada. I em va vindre i em va portar un bol de sopa i així, saps?
Sí. Bueno, són cuidadores. Això els metges no ho fan. Els metges venen i diuen, envena-li la cama. Sí. Sí. I llavors la infermera també... Això,
no li doni de menjar.
Exacte. I els metges són els que saben. I els que a mi, veus, és una cosa que sempre he pensat que m'agradaria.
És bonic, també, sí. És bonic ser
això,
infermera.
Això i una altra cosa, mestre d'art amb nens petits.
És tan guapo, eh?
De plàstica, no? O d'art o així. Això m'agradaria.
La psicologia també m'agrada a mi.
Veus? No, sí. I llavors a mi em passa una cosa que jo no sé si us passa això, però a mi em passa molt, i inclús els companys de la feina a vegades riuen d'això, que jo quan veig algú que és un apassionat de la feina que fa, sigui la feina que sigui, sigui un periodista, sigui una carnissera, sigui, no sé, els que ens venen a arreglar les llums d'això, però que són uns apassionats de la feina que fa, m'entren ganes de fer-ho, perquè penso, oh, que xulo això, mira que content està de fer això que està fent. I quan veus algú que està motivat amb la seva feina, que li agrada i que té aquella passió per la seva feina, sigui la que sigui, a mi penso, que xula aquesta feina que fa.
Te convida.
I llavors me convida, llavors dic, jo ara m'agradaria ser periodista. Ara m'agradaria ser... No, ara m'explicava això de que t'hagués agradat ser abogada. I ho has explicat a mi... Dic, mira, veus, a mi també.
Sí. Masses abogats.
Masses.
Los sueños son,
però... Bueno, no estem mai tard a fer-ho. Evidentment que hi ha coses que sí. Evidentment,
jo ja no soc a temps.
Sí, jo tampoc soc a temps. Però bueno,
jo ja no
també
soc,
està bé somiar.
Jo ja no soc a temps ni siquiera d'aprendre idiomes. Perquè em vaig apuntar a l'inglès i vaig estar 6 mesos. Allí escrivia tothom anglès a casa meu, menys jo, perquè és que no... A parlar potser hagués après, però escriure, no. Ara, si et diré que vaig aprendre els números i quan he anat per als puestos, de seguida sé si aquest és francès, aquest és anglès, l'altre.
Algo has après.
Sí, algo he après.
A distingir, una mica està bé.
Sí, això sí, però res més, eh?
No. Bueno, mentre sapiguem dir yes, ja n'hi ha prou.
I si no, fer així, igual que aquell.
Sí. I sort, ui.
Porta'm el mateix que aquell.
Exacte, si no, senyales allò.
Sí. Jo vaig anar...
I llavors parles més fort. La meva mare això ho fa i sempre ric. Quan parla amb algun estranger, parla fort com si fossin sords.
I en català. No t'ho perdis. En català, eh?
Sí, però bé, crides, oi?
Però com que ells no m'entenen, jo per què els hi tinc que parlar el castellà? Jo els hi parlo el català.
Però cridant.
A Copenhague, a l'aeroporto de Copenhague, anava amb una altra persona, tots dos igual d'espavilats. I em van fer pagar la maleta a l'aeroport. I bla, 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 jo no l'entenia. I jo també bla, 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 però en català. I em diu, bueno, parla-li el castellano, que por lo menos no sé... ¿Qué? ¿Esta no se entiende? Pues por lo menos hablo el català. Tuve que pagar la maleta,
Sí.
20 y tantos euros que me hizo pagar. En la agencia me devolvieron el dinero porque no estaba escrito. Pero es que el no saber idiomas... bien pedía en catalán un español, pero allí no llegó ningún español. Y tuve que pagar.
Bueno, es lo que deia la Conxita, ¿no? L'oportunitat que et dona... Sí. El conèixer idiomes, de poder-te entendre,
el saber,
de poder viatjar...
El saber.
Ara m'enganxo amb el que diu la Rosita.
Això dels idiomes, això m'ho dic, perquè és que riureu. Els meus pares van anar a Alemanya, van estar uns anys. I la meva mare, quan hi era, va dir, avui farem, per dir alguna cosa, escudella amb pollastre. Doncs, com que ella d'idiomes cap al català i s'acabó, doncs anava a la puesto que em venien i encara que fos. Un dia diu que va dir que volia gallina. que la paraula frau és dona,
sí,
en alemany.
Sí.
Doncs va dir la frau del quiquiriquí.
I la van entendre?
I la van entendre.
Ai, que bo!
Jo ja sabia que arribaria.
La frau del quiquiriquí.
Sí, molt bé. Que el quiquiriquí
és que una cosa és que no vam poder estudiar, però una altra, que érem molt espavilats, eh?
Ah, això
la
sí.
Necessitat et fa espavilar.
Ai, que sí.
Volia, volia cua de porc. Feia el soroll del porc i llavors els assenyalava la cua. I portava a casa seva la cua del porc.
Parem un moment, més continuem, eh? Que m'està fent senyals el Toni que hem de passar una cançó. Aquesta l'he triat jo i és una cançó dels Pets que es diu Jo vull ser rei.
Molt bé.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb el cotó engegat. Tan avorrit està envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat, com un cacic, com dictador. Fotre un pulvet amb la total seguretat de que el xiquet ser rei, podré ser rei, podré ser rei. Reivindicar el que em va col·locar on soc sense parlar res que no sigui l'espanyol i viatjar molt, sigui oficial o per plaer, que ja se sap que Suïssa s'esquia molt bé. Ser rei, podré ser rei, podré ser rei.
Ja els vam fer fora.
Bueno, ara ha sortit això perquè ens estava explicant, ens estava acabant d'explicar l'anècdota d'Alemanya, molt divertida. Molt. I una pregunta, el teu pare quan va anar a Alemanya va aprendre a parlar alemany?
Sí.
I la teva mare?
Algo, no, la meva mare mai.
Mai.
Quatre paraules, que quasi bé les que ella sabia són les que sé jo.
Vale.
Tinc una cullera del cafè que diu que era de la monja de l'Esvesta Valltroc. Jo sempre m'agrada perquè, mira, m'agrada, com que era la de la meva mare, una cullereta petita. I catofes, que volen dir patates, patates. I, bueno, dues o tres coses.
I el teu pare parlava bé?
El meu pare en sabia més. El meu pare hi va estar-hi més i en sabia més. Però gràcies a aquell colom, la meva mare deia, si jo riu sapiga això, el primer dia ja els hi mato el colom.
Colom.
I quan va vindre el meu pare de treballar, la meva mare ja havia tret la maleta de dalt de l'armari perquè ja els havien fet fora. ja posava coses. La meva mama, el meu pare, quan va venir, ja va veure els alemans amb aquella cara, diu que arriba allà on te vivien, diu, què? Ja ha sortit amb la teva, oi?
Ella se'n volia tornar, i no ella, estava bé,
sí.
Ella.
Diu, pues sí. I, esclar, nosaltres ens vam quedar sense poder-hi anar perquè vam tenir el telegrama.
Aquell, deia, aquell famós, ara
llegamos todas.
Aquell telegrama famós que deia, llegamos todas.
O sigui que...
Molt bé, molt bé. I algun altre somni? Va.
Bueno, va. Sempre es diu que els somnis no costen cèntims. O sigui que per somiar, però bueno, les coses són com són i hay lo que hay. No hi tinc cap més.
I suposo que també era molt diferent quan li preguntaven a un nen què vol ser de gran que en una nena què vol ser de gran. Perquè el nen molt possiblement podia arribar a ser allò que deia, mentre que la nena, a la vostra època, estava com més orientada o més obligada a quedar-se a casa o haver de treballar amb alguna cosa que no li agradava.
És que d'on soc jo hi havia l'hereu. O sigui, que els nanos tenien un rol diferent a les nenes. Les nenes sí que estudiaven i els portaven a Lleida a aprendre a cosir-la i, si no, a estudiar. Els nois, com que eren a l'hereu, no et creguis.
Ara, es tenien que quedar al camp.
Allà
on estaves tu a sol.
O sigui que... I a Girona també.
I a Girona també, eh?
L'hereu no podíem estudiar llavors, O sigui que no, això...
No, és veritat, això.
Això és de ara poder, que, bueno, no ho sé ara, jo no... No. Que problema,
però el teu germà, tu tenies un germà. El teu germà...
Sí, però com que no érem hereus de res... Clar. Més que de la casa cremada.
Clar.
Llavors, aviat es va acabar. Ell feia de pastisser, que ja us vaig explicar, sí. Pobret amb una gana, i perquè no es mengés els pastels, me'l feien xiular.
Sí. I escolta'm una cosa, i el teu germà, quan li preguntaven què volia ser de gran, volia ser pastisser?
Segur que no.
Clar.
Segur que no. Però va ser pastisser, i va baixar aquí baix, quan jo em vaig casar, al cap d'un any o així, es va baixar ell també i es va col·locar de forner.
De forner.
Sí.
I tota la vida va ser forner.
Sí. Fins que va canviar i es va posar un negoci per ell, però sí.
I teníeu germans, homes?
Sí.
No te el que ha dit la Dolors, bueno, al meu cas, en aquella època, no te preguntaven què pot ser de gran.
No us ho preguntaven gaire, eh?
No.
Era més un somni que teníeu vosaltres,
aquí,
no?
Aquí. Tu sí, tenies el somni.
Jo sempre he tingut molts somnis.
Tu sempre has estat molt somiadora,
eh? Sí.
I ara també?
També, sí.
Veus? És que...
Hombre, i tant.
Jo així, me distrec i estic amb, com si diguessis, més acompanyada. No em sento tan sola. Sí. Jo arribo a casa. Hola, ja estic aquí. No sap el que em senti.
Ai, no hi ha ningú, clar.
No. Qui vols que hi hagi? L'eco.
L'eco. Hola, benvinguda, diu l'eco.
Qualsevol que em senti, doncs es pensarà que hi ha algú dintre.
Jo penso que somiar, encara que siguis gran, sempre somies.
Sempre s'assomia.
Sempre. Jo em poso a escoltar música i me'n vaig.
I te'n vas amb un altre.
Després, aquesta setmana, per exemple, li toca vindre la meva filla amb els meus nets. Ja estic somiant amb el nen. Perquè com que el nen ja me dona conversa, i parlem, i tot això, l'altra és més petitona i aquella només vol que l'agafis i tot això, però jo amb les meves netes, perquè n'hi ha una que dibuixa i bueno, allò és una meravella, i parlem, iaia, i com podem fer això? I iaia, ensenya'm això, i iaia, a mi això m'omple. Bueno, ja estic somiant que aquesta setmana ens reunirem. Sí que quan se'n van dir que, ai, quin descans, quina feinada recollir-ho tot, perquè m'ho escampen tot. Però estic somiant perquè ara mateix és amb el que disfruto, amb els meus nets i amb les netes.
Que bonic això que dieu, eh?
Hi ha una temporada per tot.
Que somiar és... No té edat?
Sí.
Molt bé.
Però has de ser soñadora.
Claro.
Porque yo debo ser muy realista, porque yo sueño poco.
Bueno, mejor.
Yo me emociono, soñar...
Mejor, con los
pies al suelo... Buscar otro mundo no lo intento buscar.
Buscar otro mundo, o pensar qué es lo que harás. Això també és somiar, eh? Pensar que és el que faràs quan arribin.
Claro.
O quan faci això.
Jo vivo el dia a dia. Jo vivo el dia a dia, tio.
No és somiar, de fet.
Però així te evades el mundo.
Bueno, aquí és que estem com a casa. Estem com a casa i ens surten aquestes expressions.
El soñar és evadir-se. Te evades mucho de pues no. Si tienes problemas...
Si tens problemes no marxen, eh?
No és que marxin, però en aquells moments que tu estàs pensant en lo que d'això... No penses en les penes o en els problemes o en les coses.
Són maneres de gestionar les emocions.
Sí, les emocions. I caminar,
t'ajuda.
A mi m'ajuda molt, a mi m'ajuda molt.
Aviam, hi ha persona que és pessimista.
Home, si és una cosa molt greu, doncs no, clar.
Però quan hi són les penes i els problemes...
M'agradaria ser una miqueta com...
Com ella. Oh, mira, no... No és dolent,
però
la veritat
sigui una mica, sí.
Però jo escolto música i em canvia l'estat, aquell moment que tinc de tristesa o així, em canvia l'estat.
Bueno, jo si escolto música segons quines cançons, me'n vaig una miqueta, uns anys...
Enrere.
Sí, i llavors...
Encara pitjor.
Potser val més.
Val més estar al present.
Perquè jo ja...
Més endavant, però a vegades el que veus al davant dius... Vas enrere i dius, i dius...
Ja on me quedo.
On me quedo.
Com que allò ja no, doncs trepitgem amb los ara.
Mireu, somiar és gratuït.
Sí, tant.
Somiar és una cosa que pot fer tothom. I jo amb els meus fills sempre els hi dic, amb la imaginació pots anar a tot arreu.
A tot arreu.
Pots anar a tot arreu i pots fer tot el que vulguis, però és amb la imaginació. Llavors, evidentment, com diu la Rosita, hem de tocar a peus al
terra. Caminem.
Perquè molta massa imaginació i... Doncs a vegades...
És que jo, que tinc imaginació, toco molt de peus a terra.
No volarà.
Com molt de peus a terra. Però no sé com explicar-ho. És un d'això que jo sempre he tingut.
És un caràcter.
Sí.
És un caràcter.
M'agrada, jo amb la imaginació. He estat a tot arreu del món.
Ah, mira.
Claro. Clar. He viatjat per tot arreu.
Però, però no t'has pogut entendre perquè no sabies idiomes. O sí, perquè amb la imaginació també te'ls saps, els idiomes.
Parlava. Clar. Sí, claro, amb la imaginació també.
Clar que sí.
Jo he viatjat amb avió, amb barco, amb de tot, estar en barca.
Clar.
I amb barco no hi he anat mai, amb avió sí, però amb barco no. Bueno. Aquests trens tan macos, a mi m'agrada molt el siberiano. Doncs jo he passat allí unes nits fabuloses.
Romàntiques.
Claro.
A la luz de la luna. Que maca.
Aquesta hauríem de tocar alguna vegada. Aquesta és la gran milla de tot això de la luz de la...
Vale, la luz de la luna. La proper dia la toquem.
Totes aquestes del gran milla, abans d'acabar el programa.
Mira, me la poso.
I les monedes de la fuente, no? Les monedes de la fuente.
També. Vull dir, ens en queden, encara.
No, aquesta la guardo.
Però les del gran milla...
Ja em fa
aquesta la guardo, perquè ara no tenim temps, perquè ja ens hauríem d'anar despedint. I la Rosa farà la despedida.
Antes de irnos, quiero dejar una frase para que penséis. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Una vegada més, gràcies, amigues, amics i radioients, per continuar amb nosaltres fent memòria. Us recordem que estarem el proper dilluns, dia 23, Sant Jordi, a la carpa de Ripollet Ràdio, a la plaça Pere IV, a 12:15. I, com sempre, ens trobem aquí dintre de 15 dies. Gràcies a la Rosita, la Quimeta, la Cèlia, la Dolors, la Mari Carme, la Conxita, jo mateixa, la Rosa. Gràcies també al Toni Miralles, que, com sempre, fa possible el programa, a tot l'equip de Ripollet Ràdio, a la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, a la Regidoria de Serveis Socials i a la de Comunicació. Que passeu un bon cap de setmana. Sigueu feliços.
Moltes
gràcies.
Adéu.
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 Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.